Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. És ben bé que tot sovint la realitat supera la ficció i en només unes hores n'hem tingut un parell d'exemples. A veure, un jutge de l'Audiència Nacional ha demanat empara als seus col·legues del Consell General del Poder Judicial perquè l'ha acusat del lawfare un senador del Partit Popular. Sí, lawfare i sí, senador del Partit Popular, el mateix partit que fa setmanes que no es pot treure les mans del cap escandalitzat perquè Pedro Sánchez ha comprat el concepte dels independentistes. El mateix partit que ha denunciat a Europa una suposada terrible persecució als jutges espanyols per aquest tema. Es veu que aquest senador del PP no li ha agradat gaire, no se li ha posat gaire bé, que el jutge el renyés per tenir una caixa B en el seu moment. Si afecta als altres, l'ofer, què? Com? Pobres jutges, deixem-los treballar. Si m'afecta a mi, jutges, traïdors, deixeu-nos en pau. Parlant d'Europa, aquests dies, volta per Catalunya, potser els haureu vist, una colla de gent un pèl desorientada, venen de fora d'altres països, profundament indignats i preocupats perquè els han dit que les escoles d'aquí s'està perseguint el castellà. No ho sabíeu? Doncs es veu que sí. Els malpensats, estalvieu-vos els comentaris. Que tots els que han vingut tenen carnet de partits de dreta o extrema dreta, com una francesa que es veu que és íntima amiga de Marine Le Pen, o un polonès antiabortista que organitza actes en Vox sobre la unitat d'Espanya. Sí, però, pobres eurodiputats, deixem-los treballar. A les Balears, almenys, suposo que no els hi caldrà anejar. Però, potser, vés a saber, aquests pobres eurodiputats, com passa amb els jutges, també passen a ser eurodiputats traïdors i els hem de demanar que, si us plau, ens deixin en pau quan el Consell d'Europa comença a investigar la democràcia espanyola. Per primer cop, Espanya ha entrat a la llista d'estats que el Consell creu que cal revisar si compleix amb els estàndards democràtics europeus i els drets humans. A Europa els preocupa l'espionatge a independentistes, la ingerència en votacions al Parlament o el bloqueig de l'òrgan dels jutges. Aquests tan assenyalats. De moment, però, la immersió, molt més important, sens dubte. És ben bé que, tot sovint, la realitat supera la ficció. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 19 de desembre del 2023.
I avui tornarà a ser un dia anticiclònic, típic d'hivern, amb sol i amb boires més persistents cap al Pla de Lleida. Abrigueu-vos bé, que fa fred.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, els accidents d'aquesta matinada continuen actius amb carrils tallats a l'AP7 a Vilaseca en sentit Tarragona i a l'N2 a Castellnou de Seana cap a Bellpuig amb unes poques retencions. També destaquem la Ronda Litoral, que ja ha normalitzat la situació pel que fa a l'accident per la Diagonal Mar en sentit sud, però encara acumula 7 quilòmetres de cues al tram habitual fins a la Barceloneta.
I a l'estació de Lleida Pirineu s'ha restablert ja la circulació de trens regionals, que des de primera hora estava aturada per una avaria a la catenària. Ara hi ha retards d'entre 30 i 40 minuts, però la freqüència de pas s'anirà recuperant progressivament. De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara parlarem de la delegació d'eurodiputats que aquests dies volta per Catalunya per estudiar la immersió lingüística. Avui a l'agenda hi tenen dues reunions amb jutges partidaris d'imposar més classes en castellà. També coneixerem tots els detalls de la decisió inèdita del Consell d'Europa que ha decidit investigar la qualitat de la democràcia a Espanya, arran, entre altres coses, de la persecució a l'independentista. Però abans tenim un parell de titulars d'aquests frescos d'aquesta mateixa matinada fa molt poques hores. Islàndia ha declarat l'estat d'emergència després que fa tot just unes hores hagi entrat en erupció un volcà, el volcà de Grindavík. Les imatges que ens arriben dels cràters són realment espectaculars. L'erupció ha provocat una esquerda de 4 quilòmetres que no deixa d'escopir llengües de lava de fins a 100 metres d'alçada. Els experts calculen que el volcà expulsa uns 200 metres cúbics de magma cada segon, una columna rogenca que baixa muntanya avall en direcció al nucli urbà de Grindavík, un poble situat a uns 50 quilòmetres al sud de Reykjavík. Ja no hi queda ningú, perquè el govern islandès va desallotjar les 4.000 persones que hi vivien fa un mes quan van començar els terratrèmols. De fet, les autoritats expliquen que, malgrat l'espectacularitat de les imatges, que de debò o és molt, no corre perill la vida de ningú. Ara bé, avui sobrevolaran la zona per confirmar la vida de l'esquerda i intentar determinar com evolucionarà l'erupció. El gran dubte, a hores d'ara, és com pot afectar aquest volcà al trànsit aeri. Tots recordem aquell altre volcà de nom impronunciable que l'any 2010 va entrar en erupció i va acabar provocant la cancel·lació de 10.000 vols arreu d'Europa per culpa del núvol de fum i cendra que va aixecar. Els aficionats del Barça el tindran molt clar, aquest volcà, i què va passar. Aquell episodi va afectar 10 milions de passatgers i, és clar, ara que s'acosten les festes de Nadal i que molta gent agafarà un avió, aquest temor, doncs, està a flor de pell. Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, hem de preocupar-nos?
A veure, és diferent la situació. Pensa que aquí, aquestes imatges tan espectaculars que has vist, es veu una fissura, una esquerda a terra, com si diéssim que fa uns 3-4 quilòmetres de llargada, on tu pots veure com surt aquesta lava. No és aquella típica imatge d'una muntanya, d'un volcà amb el seu cràter amb erupció. Per tant, és una situació diferent. Normalment, aquest tipus de volcans emeten menys partícules, podríem dir, menys gasos, aquest tipus d'explosions, i per tant aquests gasos, aquestes partícules, aquestes cendres són el que acostumen a portar problemes als avions, sí, als motors dels avions. Per tant, normalment porta més problemes un volcà d'aquest més convencional, entre cometes, podríem dir, que estem acostumats a veure, que no pas aquest tipus d'erupció. Però tot i això ens hem d'esperar a veure com evoluciona, com surten aquests gasos i també com es distribueixen a l'atmosfera, perquè també en el cas del 2010 estàvem molt pendents de cap on bufava el vent, per exemple, per veure com anava. Per tant, tots aquests factors s'han d'anar veient i a partir d'aquí, doncs, manteniu-vos informats per veure els vols que els hi passa.
Clar, i quan es pot allargar una erupció d'aquesta manera?
No se sap, això. No. Tot dependrà també de la quantitat de magma que hi hagi a dins. Jo crec que ara toca estar molt pendents d'aquest poble, que el van evacuar fa un mes i alguna cosa, perquè, doncs, de moment no s'ha vist afectat per aquesta erupció, ha quedat com a l'est d'aquest poble, però aquesta fissura es podria anar obrint i afectar aquestes cases. Per tant, més pendents d'això que d'una altra cosa.
De debò que les imatges són bestials.
Sí.
Jo porto dient des de primera hora del matí, no m'ho has comprat gaire, però a mi no recordo una mica... És com la boca de l'infern.
Sí, això sí.
Això sí,
és com si obriessis la porta i t'apareix.
És bestial. És bestial. O sigui, les imatges valen molt la pena. Aneu-les a buscar perquè recu.cat segur que les trobareu.
Sí.
Per cert, Mònica, no te'n vagis, que et vull demanar per la previsió, òbviament, d'aquestes properes hores aquí a Catalunya, i també per una altra notícia d'aquesta matinada, que és aquest terratrèmol de 5.9 que fa unes hores ha sacsejat de valent al nord-oest de la Xina, a la província de Gansu. Aquest era el moment exacte que el tremolor, que ha durat uns 20 segons aproximadament, sorprenia els clients d'un restaurant i els obligava a sortir al local. Cames, ajudeu-me. La xifra de víctimes s'enfila cada minut que passa, malauradament, ja es refrega els 120 morts, tot i que en podrien ser més, perquè encara hi ha desenes de desapareguts, almenys 200 ferits, i no es paren de produir rèpliques. L'última fa pocs minuts ha estat d'una magnitud de 5.5. La zona on s'ha produït el terratrèmol és una àrea muntanyosa de molt difícil accés, i això, doncs clar, complica l'accés a la zona als equips de rescat. El sisme també ha provocat danys a moltes infraestructures i, per tant, arribar fins a l'epicentre és una autèntica odissea pels serveis d'emergència. Les imatges que arriben de la zona mostren alguns edificis completament destruïts, carreteres plenes d'esquerdes i un paisatge com a mínim tenebrós a les fosques, perquè a hores d'ara, clar, no hi ha ni llum ni aigua. Com pot ser que un terratrèmol de magnitud 5.9, que tampoc sembla, no, res, dius, pues és grossa, però no dius uau,
sí,
hagi pogut provocar tants desperfectes?
Per un costat, perquè és molt superficial, d'uns 10 quilòmetres de profunditat, per una altra banda, perquè és un moviment que queda molt a prop de la població i, a més, és una població que té estructures molt vulnerables. Mm. Per tant, és fàcil que en un moviment, doncs, si tens estructures que no aguanten aquests moviments, caiguin i, per tant, hi hagi un nombre de morts més elevat. I, a més, és una zona amb molta pendent, és a dir, la topografia, te l'has d'imaginar com amb més zones de muntanya, amb més pujades i baixades, com si diguéssim, i això el que provoca és que quan hi ha un moviment hi hagin més fàcilment esllavissades que si fos una zona plana, per exemple.
Estarem molt pendents també d'aquesta xifra de víctimes que es van filant cada minut a la Xina, en aquesta província de Gansu, per aquest terratrèmol d'aquesta matinada. Ara per ara ja la xifra de morts és de 120, 200 ferits i a més es van produint rèpliques a la zona. Ara sí, Mònica. Previsió aquí a casa nostra, de moment fa molt fred.
Això sí. Fa fred, sí, les temperatures són baixes, com ahir, en alguns casos han pujat una mica, però tot i això, glaçades en punts de l'interior, valls del Pirineu, ara mateix amb 3 graus sota zero, per exemple, a la ciutat de Girona, 2 negatius a Lleida, 3 sota zero a Cardona, 5 sota zero a Fornells de la Selva, 2 graus positius a l'Escala, 10 a Tarragona i temperatures de 5 a 9 graus a Barcelona, però en el cas de l'Observatori Fabra, aquest 5-9 és el centre de la ciutat, a l'Observatori Fabra 15 graus, perquè tenim inversió tèrmica, que això passa en dies d'anticicló potent durant l'hivern, i això vol dir que en zones elevades les temperatures són més altes. Dia de sol i de boires més persistents, més tossudes a les comarques de Ponent, Pla de Lleida, on es mantindrà el fred durant tot el dia. Demà canvia, aquestes boires ja no es formaran, vent de mestral i tramuntana, neu a la cara nord del Pirineu, i demà més núvols al matí i més clarianes a la tarda. Encara neu i vent dijous i divendres als extrems del país, aquestes ventades, però després a finals de setmana tranquil·litat, i de moment no es veu ni una gota.
Doncs bé, paciència.
Paciència.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
8 i 10, Europa s'arromanga i s'implica de ple en la política catalana i espanyola. Ahir us explicàvem que el PP, Ciutadans i Vox havien aconseguit que una delegació del Parlament Europeu viatgés aquests dies a Barcelona per estudiar la immersió lingüística a les escoles i instituts de Catalunya. Doncs bé, avui se n'emporten una de freda amb la notícia que avança l'Ara. El diari explica que el Consell d'Europa avaluarà l'estat de la democràcia a Espanya arran de l'escàndol per l'espionatge de desenes d'independentistes amb el programa Pegasus. És important no confondre el Consell d'Europa amb el Consell Europeu o la Comissió Europea, que són els màxims òrgans de decisió de la Unió Europea. En canvi, el Consell d'Europa és un organisme al marge de la Unió dedicat exclusivament a promoure els drets humans al continent. De fet, el Tribunal Europeu de Drets Humans depèn d'aquest Consell d'Europa. Doncs bé, aquest és l'organisme que ara s'encarregarà d'examinar si Espanya compleix amb els estàndards democràtics europeus i si respecta els drets humans. És a dir, mentre la dreta espanyola maniobra perquè el Parlament Europeu investigui l'escola catalana, el Consell d'Europa decideix avaluar l'estat del conjunt de la democràcia a Espanya, en part pels excessos en la lluita contra l'independentisme. Tot plegat, doncs, molt paradoxal. Però anem a pams i comencem amb la visita aquesta visita de la delegació europea que estudia la immersió lingüística. Els eurodiputats van arribar ahir al migdia i van aprofitar la tarda per reunir-se amb algunes famílies contràries al model d'escola catalana i també amb el sindical majoritari del sector, que és l'USTEC. Avui es veuran amb dos jutges, el president del Tribunal Superior de Justícia i el que va exigir a la Generalitat per primer cop que apliqués el 25% de castellà a tots els centres del país. Després es reunien amb una delegació del Departament d'Educació encapçalada per la consellera, Anna Simó, i entre una cosa i l'altra encara tindran temps per visitar dos centres, només dos, del Prat de Llobregat. Primer, aniran a l'escola Educació Especial Can Rígol per veure com es treballa a la immersió amb els alumnes amb discapacitat i després el rebran a l'Institut Salvador Dalí, que aplica el 25% de castellà en una d'aquestes aules. En té més detalls l'Eudald Martínez.
La delegació començarà avui la jornada amb una visita al Palau de la Justícia. S'hi veuran amb el president del TSJ, Jesús María Barrientos, i també amb Javier Aguayo, jutge de la Sala Contenciosa, autor de la sentència que ordena la Generalitat estendre el 25% a totes les aules, ara per ara en suspens. Ahir els eurodiputats ja van collar el sindicat majoritari de professors, USTEC, fins i tot barrejant-hi PISA. Ho explicava la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
Les preguntes anaven molt adreçades a què fer, doncs, amb aquestes famílies que se senten d'aquesta manera, aquests infants que se'ls discrimina, fins i tot situant els resultats de l'informe PISA com una prova de que la immersió, doncs, és la causa dels mals resultats que hem tingut ara.
En canvi, l'eurodiputada popular i presidenta de la comissió que impulsa la visita, Dolors Montserrat, es posava de part de les famílies.
Que no tiene nada que ver con el catalán, al contrario, han defendido que el catalán se, no, se eduque en las escuelas, pero también el castellano, que no se discrimine el castellano. Os han explicado sus experiencias.
Avui la delegació també es veurà amb membres de la Fundació Bofill, amb la mateixa consellera Ana Simó, i també amb Josefa Beltrán, màxima responsable de l'Alta Inspecció Educativa a Catalunya.
Gràcies, Eudald. Doncs avui, a quarts de 10, més o menys, saludarem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, perquè doncs ens doni tots els detalls d'aquesta reunió que vam mantenir amb la dotzena d'eurodiputats de dreta i d'extrema dreta que composen aquesta delegació del Parlament Europeu. Serà en temps de tertúlia avui amb el Toni Aire, l'Ot Bou, el Joan López Alegre i la Mònica Hernández, que també trepitjarà l'ull de poll. Ni a USTEC ni a la majoria de partits, de fet, catalans, els fa cap gràcia aquesta visita. Esquerra Republicana es queixa que la dreta l'utilitzi per atacar el català i tant Junts per Catalunya com el PSC demanen deixar de polititzar d'una vegada per totes la llengua. Els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín s'han encaixat en una carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola. Creuen que les conclusions que pugui extreure aquesta delegació seran esbiaixades perquè només hi participen, com dèiem, eurodiputats de dretes. En aquest sentit, lamenten que la presidenta de la Comissió de Peticions de l'Eurocambra, la popular Dolors Montserrat, hagi tirat endavant amb la missió, malgrat l'oposició de tota la resta de partits europeus, i també demanen saber doncs, quan ha costat aquest viatge que paguem entre tots. Però la croada del PP i de Vox contra el català a l'escola no s'atura aquí. Mentre això passa a Catalunya, a les Illes Balears, el govern de la popular Marga Proens ha tancat un acord amb l'extrema dreta per directament liquidar la immersió lingüística a la comunitat. Vox donarà suport als pressupostos de Proens a canvi que incloguin una partida de 20 milions d'euros perquè els pares escollin en quina llengua escolaritzen el seu fill. Així ho anunciava la portaveu de Vox a les Balears, Idoia Ribas.
La incorporación al presupuesto de la Consejería de Educación de un mínimo de 20 millones de euros para implantar el plan de libre elección de lengua en los centros escolares.
Avui, òbviament, el debat sobre la immersió lingüística també ha arribat a les ràdios de Madrid. Per exemple, Federico Jiménez Los Santos diu a Es Radio que aquest model atempta contra els drets dels alumnes castellanoparlants i per això demana liquidar-lo.
Esto es un derecho que la UNESCO en 1964 reconoció como uno de los derechos básicos de la infancia, que es educarse en la propia lengua, para mantener la relación con las familias y para no perder, lógicamente, esa relación de intimidad que tiene que tener una persona con su lengua y su entorno. Porque hasta que llegaron los pedagogos, la enseñanza consistía en aprender cosas. No en relacionarse con el entorno, en calibrar cómo está el medio, qué tal me llevo con el planeta, hola hermana Ortiga, mira les gallines, o sea, todas estas sandeces que han convertido a Cataluña en la peor región en educación de España. La peor. Se dice pronto. Por supuesto, los castellanohablantes tienen más del doble de fracaso escolar, que no es lo mismo que te enseñen matemáticas en tu lengua que en otra, que es simplemente la lengua del profesor.
Però, com dèiem, la situació del català a les escoles no és l'únic que està al punt de mira europeu. El Consell d'Europa ara vol saber si Espanya està complint amb els estàndards democràtics europeus i els drets humans. És una decisió inèdita, que no té precedents. La Comissió de Monitoratge del Consell, que és qui s'encarrega d'examinar els estats membres, ja havia avaluat altres països, com França o Alemanya, però mai havia investigat l'estat de la democràcia a Espanya. La decisió la va prendre el 5 de desembre, però no ha transcendit fins ara que l'ha publicat el diari Ara. Clar, la gran pregunta és, per què el Consell d'Europa creu que cal revisar l'estat de la democràcia a Espanya? Doncs, segons el representant d'Esquerra Republicana al Consell, la raó principal són els atacs al procés sobiranista. Per exemple, explica que està preocupat per l'espionatge massiu a l'independentisme del programari Pegasus, també pel paper del Tribunal de Comptes contra els líders sobiranistes, per algunes condemnes que atempten contra la llibertat d'expressió o pels 5 anys de bloqueig en la renovació del Consell General del Poder Judicial. El procés de revisió durarà 3 anys i se n'encarregaran dos ponents de partits polítics diferents. Es desplaçaran a Espanya els pròxims mesos per reunir-se amb representants del govern espanyol, de partits polítics o de la judicatura. Malgrat el revés per l'estat que representa aquesta decisió del Consell d'Europa, el PP també vol utilitzar aquesta institució per continuar internacionalitzant la seva lluita contra l'amnistia. Els populars han aconseguit que el Consell es comprometi a emetre un informe sobre la llei abans del mes de març. Ahir, al sopar de Nadal del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo va avisar Pedro Sánchez que aniran fins on faci falta per deixar l'amnistia en paper mullat.
Sánchez confía en que esto se olvide. Sánchez confía en que estemos callados y venga la amnesia después de las fiestas. Pero hablaremos y tendremos memoria.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món, Recupera Mas.
Cada cop que Europa té un sidral ibèric damunt la taula, fa servir el comodí de és un afer intern. Tot i això, tenim passejant-se per Catalunya a un grup d'eurodiputats per redactar un informe sobre la immersió amb les cartes més marcades que la sentència del procés. Quin problema tenen Dolors Montserrat i els seus amics de dreta i ultradreta amb el català a l'escola? Estan en contra de l'ascensor social que representa? Per què volen arraconar una llengua en ple retrocés? Miren el que passa a les Illes. S'hi gastaran 20 milions d'euros per separar alumnes i arraconar el català. Vist així, millor que se'ls gastin en hotels, restaurants i alguna mariscada, com la delegació europea que just avui s'ha d'entrevistar amb el president del Tribunal Superior. Ja veurem si els jutges es posen les mateixes facilitats quan els cridin al Congrés dels Diputats per l'Operació Catalunya. Una justícia que també haurà de passar la prova del cotó del Consell d'Europa per avaluar la qualitat democràtica d'Espanya. I és que això d'espiar dissidents polítics i de no renovar el Consell General del Poder Judicial per la cara no surt de franc. Europa ens mira, però veurem si es fa la bòrnia o no.
Ara en Pere Mas parlava precisament del Consell General del Poder Judicial. Doncs bé, tot i estar caducat des de fa 5 anys, l'òrgan de govern dels jutges continua plantant cara a la Moncloa. Ahir va advertir el PSOE que no pensa presentar-se a cap de les comissions que els socialistes han pactat amb Junts per Catalunya per investigar els jutges que s'han passat de frenada en la seva lluita contra l'independentisme. Són els que haurien comès casos d'aquest concepte que abans ningú ho deia i ara diu tothom, que és l'offert. El PSOE i Junts van acordar que el Congrés el citi perquè donin explicacions, però ahir el Consell General del Poder Judicial va deixar ben clar que se les empescaran, ja veurem com, per deixar-los plantats. És una amenaça que no ha agradat gens a Junts, òbviament, que ja els ha respost. El portaveu del partit, Josep Rius, recorda que si els citen al Congrés i no s'hi presenten, podrien cometre un delicte per molts jutges que siguin.
El Consell General del Poder Judicial, com hem vist, està mirant o està estudiant com eludir aquesta comissió, i en aquest sentit, des de Junts per Catalunya, recordem que les compareixences en seu parlamentària al Congrés dels Diputats són d'obligat compliment i que, en cas contrari, doncs, hi poden haver les conseqüències penals que estan previstes actualment.
En canvi, el PSOE intenta desinflamar i amorosir, en certa manera, la relació amb el Poder Judicial. El flamant ministre de Justícia, Félix Bolaños, reiterava ahir el seu suport als magistrats en l'acte de lliurament de despatxos de la nova promoció de jutges.
Quiero deciros que el gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la Administración de Justicia. Defenderla de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier momento.
Bolaños, per cert, que es reunirà aquest dijous amb el president del Tribunal Suprem, Francisco Marín Gastán, per reprendre les relacions entre la Moncloa i el Poder Judicial, després que Gastán el plantés la setmana passada indignat per les crítiques de Junts als jutges. Però aquests gestos de distensió de Bolaños arriben quan fins i tot el PP parla de l'ofer. Ara ho dèiem. El jutge de l'Audiència Nacional, José Ricardo de Prada, ha demanat empara als seus col·legues jutges pels atacs que va rebre d'un senador del PP. El magistrat es queixa que el senador José Antonio Monago va utilitzar dades falses per acusar-lo de l'ofer. De Prada va ser un dels membres, recordem, del tribunal que va jutjar la primera època de la Gürtel, aquest cas de finançament irregular del PP. I això és el que deia d'ell Monago al ple del Senat ara farà una setmana.
El mayor caso de Laufer que se ha conocido en la historia política de España la mecieron ustedes, porque un juez, el juez de Prada, introdujo una sentencia, en una sentencia, un párrafo a propósito de la sentencia sobre la Gürtel que provocó la caída del gobierno del señor Rajoy.
Embolica que fa fort. Fa uns mesos l'ofer era una paraula proscrita a Madrid i ara la fa servir fins i tot el PP per desqualificar els jutges que van destapar els casos de corrupció del partit. Per cert, parlant de magistrats de l'Audiència Nacional, avui hem de tornar a parlar de l'omnipresent Manuel García Castellón, que és aquest jutge que porta la causa del tsunami democràtic. Els últims dies hem anat explicant que havia ordenat espiar desenes d'independentistes que ni tan sols va arribar a imputar. Doncs bé, ara hem sabut que també hauria autoritzat punxar els telèfons dels membres d'Eines de País. I què és Eines de País? La candidatura independentista que va presidir la Cambra de Comerç entre el 2019 i el 2023. Segons el Món.cat, la Guàrdia Civil hauria investigat Joan Canadell i Mònica Roca, tots dos expresidents de la Cambra de Comerç, perquè considerava que la candidatura independentista volia infiltrar-se en estructures de poder social i econòmic. Tot, òbviament, amb el vistiplau de García Castellón. 8 i 23, avui el govern i els partits de l'oposició reuniran per tractar els mals resultats de les proves PISA i plantejar quins canvis cal fer al sistema educatiu per millorar-los. Recordem que el president Pere Aragonès els va convocar d'urgència la setmana passada. I seran totes les formacions excepte Vox. Ni el govern ha convocat l'ultradreta, ni ells diuen hi anirien. La cimera serà aquesta tarda al Palau de la Generalitat i Aragonès confia que serveixi per fer un diagnòstic de la situació i debatre amb els partits com redreçar-la. Des del govern també expliquen que la d'avui serà la primera, però que hi haurà més reunions per tornar a generar un consens al país en matèria educativa. Amb el president també hi serà la consellera d'Educació, Anna Simó, que també espera que la trobada sigui el punt de partida per acordar canvis estructurals al sistema.
Hem de fer un marc de debat que no s'allargui excessivament en el temps, que ens permeti ja impulsar mesures pel curs 24-25 i treballar amb un nivell també de mitjà i llarg termini a dues legislatures més. Crec que tot això ho podem fer. Estic convençuda que farem una aproximació important en la reunió que tindrem tots els grups parlamentaris sobre aquest marc de treball.
Això ho deia ahir Simó en la seva compareixença al Parlament, on també va donar explicacions per les males notes d'aquests informes. La consellera està convençuda que amb una bona recepta hi pot haver un gir en els resultats acadèmics en poc temps i diu que, de fet, ja estan notant alguns brots verds, Eudald.
Simó admet que els resultats són dolents, però assegura que el departament ja treballa per revertir-los. De fet, treu pit que des de la pandèmia la inversió per alumne i any s'ha incrementat un 60%. Per la consellera, la recepta ara és focalitzar aquests recursos en reduir la segregació i la pobresa infantil.
Analitzant bé allò que cal millorar, posant-hi els recursos, la focalització i les millores, evidentment que hi ha marge per la millora i molt i de manera prou ràpida.
I també va voler enterrar del tot l'explicació inicial que va fer el departament en què assenyalava els alumnes immigrants.
Que a Catalunya la diferència entre resultats de l'alumnat immigrant i l'alumnat nadiu no és pas de les majors de la resta de comunitats autònomes de l'Estat i estem a la mitjana de la Unió Europea.
La consellera admet que en comunitats que han tret millors resultats globals, com ara Astúries, Castella i Lleó o el País Basc, la diferència amb els alumnes nadius va ser molt més gran.
I per la seva banda, els partits de l'oposició asseguren que aniran a la reunió d'aquesta tarda amb la mà estesa i que seran tot orelles. Ara bé, insisteixen que volen mesures reals i que de cap manera acceptaran aquelles que només siguin de cara a la galeria. Laia Colomer.
Sí, tots els partits convocats a la reunió de seguida s'hi van posar bé, això sí, amb dures crítiques per la resposta inicial, consideren que tova, del govern als resultats de les proves PISA. Junts, Comuns i PP demanen arremangar-se i que les mesures no siguin només un rentat de cara. En parlen Josep Rius, Joan Mena i Lorena Roldán.
Posar qüestions concretes al damunt de la taula, pressupost, calendarització sobre les accions que s'hagin de dur a terme.
Nosaltres el que esperem és que la conselleria no tingui la tentació de fer mesures de maquillatges.
Y espero que mañana, cuando vayamos a esta reunión a la que nos han convocado, tengamos algo más tangible.
El PSC hi va amb la mà estesa i demana escoltar també els mestres, mentre que la CUP reclama al govern no expulsar-se responsabilitats, ho diuen Elia Tortolero i Carla Riera.
I anem amb la voluntat d'ajudar, perquè és un tema que ens preocupa i ens preocupa molt. S'ha d'escoltar els docents.
El compromís que, sens dubte, la societat catalana i la comunitat educativa vol fer efectiu per superar aquesta situació, simplement no serà útil, no es podrà plasmar i materialitzar si vostè i el seu govern no fan els deures.
Els únics que no seran a la reunió d'aquesta tarda és l'ultradreta de Vox.
I entre les propostes per millorar el sistema educatiu, precisament, una de sorprenent, la de Carme Ruscalleda. La cuinera ha reclamat al Departament d'Educació que es faci una assignatura a les escoles sobre cuina i nutrició. La xef de Sant Pol de Mar, l'única cuinera del món que ha aconseguit 7 estrelles Michelin, ho va dir ahir durant el discurs d'investidura com a doctora honoris causa de la Universitat de Barcelona.
Compto que el govern català, des de la Conselleria d'Ensenyament, no trigui massa a impulsar una assignatura de cuina i nutrició per a les nostres escoles. Ja anem tard. Cal formar l'alumnat també en aquesta matèria. Som hereus d'una cultura que ve de molt lluny, interessantíssima i saludable.
Doncs sí. Per cert, que en la compareixença d'ahir al Parlament, la consellera Anna Simó també va confirmar que finalment la Generalitat assumirà la gestió laboral dels alumnes de formació professional que fan pràctiques no remunerades. Com us explicàvem la setmana passada, en molts casos estaven en perill perquè els centres deien que no podien assumir les altes a la Seguretat Social. El motiu és que la nova normativa marca que tots els estudiants en pràctiques han de cotitzar a partir de l'1 de gener. Doncs bé, el govern diu ara que se'n farà càrrec en el cas, això sí, dels centres públics. I un últim apunt en educació, perquè ja se saben les dates de la propera preinscripció escolar a Catalunya. Mares i pares, apunteu bé. A l'educació infantil i primària seran del 6 de març al 20 de juny. I pels alumnes d'ESO començaran dos dies després, el 8 de març. La matrícula definitiva s'haurà de fer ja al mes de juny. Un minutet i mig i clavarem dos quarts de nou del matí. Segon desnonament polèmic a Badalona en tot just una setmana. Ahir es va fer fora de casa seva una família de quatre persones al barri de Llefià. Entre ells hi ha dues menors d'edat i un home amb discapacitat física i mental que és 100% dependent i que viu permanentment connectat a una màquina. Tot i tenir un informe de vulnerabilitat elaborat pels serveis socials, la família s'ha quedat al carrer. L'home discapacitat l'han traslladat de moment a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Després, segons l'Ajuntament, se'l reallotjarà en un centre sociosanitari. La família vivia en un local comercial ocupat. La plataforma Sant Roc Som Badalona carrega contra la gestió que n'ha fet l'Ajuntament i considera una vergonya que no ofereixi recursos a aquestes famílies. Recordem que divendres es van desnonar unes altres 8 famílies de Badalona d'un edifici que s'ha d'enderrocar. Serveis Socials ha reallotjat 3 dels 8 nuclis familiars en un hostal, una veïna amb un alt grau de ceguesa i dues dones amb fills a càrrec. Per cert, que alguns dels desnonats han denunciat a l'alcalde, Xavier García Albiol, per un delicte, diuen, d'intromissió a l'honor. Albiol va dir en un vídeo que els veïns causaven problemes de convivència i que eren ocupes, tot i que tenien contracte i pagaven lloguer. Per cert, que Esquerra Republicana acusa Junts per Catalunya d'irresponsables per demanar l'expulsió del país dels delinqüents multireincidents estrangers en situació irregular. Això després que alguns alcaldes del Maresme ho reclamessin i Junts tanqués files amb ells. Els republicans reconeixen que la multireincidència és un problema que cal abordar, però demanen no posar el focus en l'origen d'aquests delinqüents. Per la portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sans, el de Junts és un discurs perillós i proper, atenció, a posicions d'extrema dreta.
Totalment a favor d'abordar la qüestió de la multireincidència i és un tema a tractar, però no es pot fer mai simplificant el discurs, no es pot fer mai apuntant i assenyalant, en aquest cas, a les persones migrades, perquè això el que contribueix és a la deshumanització d'aquestes persones, afavoreix aquest discurs de l'odi i, per tant, creiem que és molt irresponsable doncs, assenyalar directament.
Al Congrés dels Diputats, per cert, Esquerra Republicana va votar a favor d'endurir el Codi Penal pels delinqüents multireincidents, però el canvi encara no s'ha començat a aplicar. Ara sí, 8:45 del matí clavats, el Girona no afluixa i continua absolutament imparable. Ahir va golejar 3-0 l'Alavés a Montilivi i es manté líder en solitari de primera després de 17 ja jornades. Val la pena repetir-ho perquè els de Mitchell estan normalitzant el que és extraordinari. Tornem-hi. Quan falten 2 jornades per acabar la primera volta, el Girona és líder en solitari de primera amb 2 punts més que el Real Madrid, 9 més que el Barça i 10 més que l'Atlètic de Madrid. Ha guanyat 14 de 17 partits i, per si això no fos prou, juga de nassos. És l'equip més golejador de tota la Lliga, ha marcat 41 gols i continua fregant-se els ulls amb el somni de la Champions. De fet, més que un somni, comença a ser una possibilitat molt més que real. El Girona té 12 punts més que el cinquè classificat, que és l'Atlètic de Bilbao, i també n'hi treu 17 al Betis, que en podrien ser 20 si els de Mitchell guanyen dijous al Benito Villamarín. Ara com ara, els andalusos són el primer equip que es quedaria fora de la competició europea. En definitiva, això del Girona és una bestiesa. El Girona venia de golejar el Barça, ahir era dilluns, i feia fred a Montilivi, l'horari no acompanyava, i tot i això, l'equip no es va desinflar i va golejar l'Alavés, un equip de la part baixa de la classificació, i tot plegat fent un altre gran, grandíssim partit de futbol amb 2 gols de Dobbik i un de Porto. Va estar Montilivi el Miquel Agut.
Les dades diuen que el Girona és líder i màxim golejador. També diuen que ja ha guanyat més partits que en tota la temporada passada o que, quan encara en queden 2 per acabar la primera volta, només ha fet 5 punts menys que en tota la Lliga passada. I tot això amb un joc que té Mitchell meravellat.
Creo que es un partido súper bueno nuestro. La verdad que hay que reconocer que estos jugadores están a un nivel ahora mismo altísimo. O sea, no les pongo techo porque yo hoy me esperaba un partido muchísimo más duro, muchísimo más complicado. Luego ya con 3-0 sí que ha habido un partido más alterno, pero creo que hasta ese 3-0 hemos hecho un partido increíble.
Un Mitchell que no té clar si seran candidats al títol. Diu que caldrà esperar-se fins a la jornada 30. El que sí té clar és que, tot i que ara són el centre d'atenció del futbol europeu, el soroll no els afecta.
Ahora estamos en un momento donde tenemos el foco puesto en nosotros y lo que pasa que hoy han demostrado que el foco no les hace mal a los jugadores.
Dijous, últim partit de l'any al camp del Betis, primer equip que podria desbancar el Girona d'Europa. Ara mateix, atenció, la distància entre els dos és de 17 punts.
Òbviament, queda molt, queda moltíssim, encara de ploure molt, o no, perquè ja no plou, però la victòria d'ahir és victòria de campió. Els campionats es guanyen en partits com aquest. Ho dèiem, dilluns, fred, 9 del vespre, vens amb l'eufòria d'haver guanyat el derbi, d'haver guanyat el Barça per primer cop a la història, partit que se podria travessar, i com una piconadora, 3-0, i continuem. Avui, òbviament, els diaris tornen a elogiar l'equip de Mitchell i se'n fan creus que sigui capaç de mantenir el lideratge després de tantes jornades, n'informa l'Albert Pedrol.
El diari de Girona, Marc Brugués, escriu que l'equip de Mitchell no té vertigen i que és una màquina de fer futbol, un futbol que és total i que ahir es va constatar amb una altra obra d'art a Montilivi, amb tots els futbolistes passant-s'ho pipa. A l'esportiu, Oriol Rubiró assegura que el Girona meravella un dia sí i l'altre també, amb una autoritat inapel·lable que ahir, sense anar més lluny, va fer que l'Alavés marxés amb la cua entre les cames sense fer el Girona el seu millor partit. I el diari Ara, Jordi Bofill, conclou que el Girona converteix el lideratge en quotidià i que ja ha fet normal meravellar pels llocs capdavanters de la Lliga. Àlex Luna diu a Mundo Deportivo que ara mateix el líder continua intractable i que aquest és el Girona. L'Esport titula superlíder a tota portada, mentre que a La Vanguardia hi llegim que el Girona posa la directa i que ara mateix no hi ha ningú qui l'aturi.
Escoltem ara el comentari que signa el director i presentador del Supersports de RAC1, Xavi Puig.
Fa una setmana, després de la victòria a Montjuïc, ens preguntàvem i ara què? I avui ens preguntem i per què no? Per què no pot ser un any històric a la primera divisió masculina de futbol? Per què no pot ser un any per recordar per sempre més? El líder va exercir d'això, ahir a Montilivi va mostrar una superioritat sobre el rival, una seguretat en el seu joc i una confiança en el treball que ens fan preguntar. I per què no? La lògica diu que no pot passar, que el Girona no pot ser que guanyi la Lliga. La lògica porta a pensar que queda encara més de mitja volta. Però si parlem de futbol, de joc, i per què no? En la pujada al port de categoria especial s'estan despenjant el Barça i l'Atlético, amb molts quilòmetres encara per recórrer, és veritat, i el Madrid aguanta el ritme. Ara res porta a pensar en una pàjara gironina. Mitchell diu que quan veiem la pancarta de 8-10 jornades pel final s'ho començarà a creure. Però deixeu-me fer una pregunta. I per què no?
Exacte. I per què no? Gràcies, Xavi. I avui, a tot això, ja comença una nova jornada primera, la 18a, que és intersemanal, a les 7, Rayo Vallecano-València, i a 9:45, Atlético de Madrid-Getafe i Granada-Sevilla. I a partir d'aquí, el Barça rep demà l'Almeria-Montjuïc, a les 7 i en directe, òbviament, a RAC1. Com dèiem, dijous també a RAC1, el Girona jugarà al camp del Betis, és a les 7, i a 9:45 de la nit, i també a RAC1, el Real Madrid anirà al camp de l'Alavés. I a segona, avui l'Espanyol tanca la primera volta rebent el Burgos a Cornellà al Prat, a 9:45 i en directe a RAC+1. Si guanya, es ficarà provisionalment en zones de descens directe. Més coses. El Vaticà fa un pas endavant i pren una decisió que és històrica. A partir d'ara permetrà que els sacerdots puguin beneir parelles homosexuals o parelles divorciades que s'hagin tornat a casar pel civil. Així ho recull un document de la Congregació de la Doctrina de la Fe, que és l'organisme que s'encarrega de regular la moral catòlica. Ara bé, l'Església deixa clar que això no significa acceptar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Anem cap a Roma, corresponsal de RAC1 a la capital italiana, Ana Buch.
A partir d'ara, els sacerdots podran impartir benediccions per a aquelles parelles homosexuals que així ho demanin. L'objectiu de Francesc és fer un gest de proximitat pastoral per afavorir la inclusió del col·lectiu en un pas que segurament enfadarà i molt els sectors més ultraconservadors de la cúria. Tot i això, el Vaticà remarca que el matrimoni per l'Església segueix sent exclusiu de la unió entre un home i una dona oberta a la procreació. Per això prohibeixen qualsevol tipus de rituals, com passa a algunes parts més liberals de l'Església Alemanya, i demanen que les benediccions es limitin a oracions breus o espontànies, per exemple, en un santuari, una trobada amb un capellà o durant una peregrinació. Per evitar confusions, tampoc es faran al mateix moment que les unions civils ni a persones vestides de casament.
Per cert, que la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha felicitat les festes de Nadal amb un vídeo creat i produït per una productora de l'Opus Dei. Vídeo que promociona els actes nadalencs que es fan a la Comunitat de Madrid el protagonitzen els nens del cor del Col·legi Tajamar, que és de l'Opus i on els alumnes estudien segregats per sexe. 8:38, algun punt més de política. La reunió cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez continua encallada. L'última informació que tenim és que ara el líder popular descarta reunir-se amb el socialista abans d'acabar l'any. El PSOE havia proposat 3 dates per concretar el cara a cara, ahir, aquest diumenge i divendres 29 de desembre. Ara bé, segons llegim a El Espanyol, el líder del PP descarta acceptar cap de les dues propostes, sobretot l'última, el 29 de desembre, l'endemà de la moció de censura a l'Ajuntament de Pamplona, on s'expulsarà la dreta de l'alcaldia de la mà del pacte entre el PSOE i Bildu. De fet, el PP està intentant fer descarrilar aquesta moció de censura com pugui. Per això plantejaran a tots els municipis de l'Estat mocions en contra d'aquesta iniciativa perquè els regidors socialistes de tot arreu del territori s'hagin de mullar. El portaveu del Partit Popular, Borja Semper, insisteix que és inacceptable.
Quedé marcha atrás en la moción de censura en Pamplona. Creemos que no se puede consolidar la mentira en política, ni premiar tampoco, por lo tanto, a quienes llevaron asesinos en sus listas hace muy pocos meses.
I qui li respon és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que retreu al PP que barregi naps amb cols. És més, recorda que els populars també han arribat a acords amb Bildu quan els ha calgut, ho deia ahir a Televisió Espanyola.
Les irrita tremendamente que haya acuerdos políticos entre el Partido Socialista y Bildu, pero ellos aceptan perfectamente que lo pueda haber entre el Partido Popular y Bildu. Bildu está donde queríamos que estuvieran, que es en la política. Intentar mezclar las cosas, que esto es un pago por otras cuestiones, es ir a la fantasía que pretende el Partido Popular, digo, enquistado en que no acepta las reglas democráticas.
I a tot això, l'Audiència Nacional ha aturat de forma urgent i provisional les exhumacions que s'estaven fent a Cuelgamuros, l'antic Valle de los Caídos. Un jutge ha acceptat el recurs d'una dona i ha ordenat interrompre les tasques per retirar-ne els cossos de les persones que hi ha enterrades. Tot plegat és en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica aprovada pel govern del PSOE i Podem. El recurs l'ha interposat la neta d'una dona que està enterrada precisament a la Basílica, on també hi havia Francisco Franco i José Antonio Primo de Rivera. Està representada pel col·lectiu actiu Abogados Cristianos, que creu que l'exhumació implica un cert grau de profanació. Denuncien que no han demanat consentiment als familiars per fer les proves d'ADN de les restes mortals que hi ha a les criptes. A més, consideren que s'està vulnerant el seu dret a la llibertat religiosa. I és per tot plegat que un jutge de l'Audiència Nacional ha decidit aturar les tasques d'exhumació mentre estudia bé la situació i emet una decisió definitiva. El govern espanyol ja ha anunciat que hi presentarà recurs. I atenció a això. L'Ajuntament de Magallón, un poble de Saragossa, ha denunciat l'exalcalde del poble després d'haver trobat a l'ordinador que feia servir com a alcalde tot de fotos i vídeos sexuals. Es diu Víctor Manuel Chueca i és un històric del PSOE que també va ser regidor del poble durant 20 anys. A més d'imatges sexuals, al disc dur també hi havia fotos de treballadors municipals i veïnes de Magallón que s'haurien aconseguit sense permís. A més, a l'audiència també s'hi adjunten factures del telèfon personal de l'exalcalde que pagava l'Ajuntament i que inclou trucades a amics de matinada o subscripcions a serveis de pagament. Ara bé, no s'acaba aquí. A l'agost, la Guàrdia Civil va trobar dins d'un armari fals, un armari fals, de l'Ajuntament de Magallón, un preservatiu fet servir, un blister buit de pastilles contra la desfunció erèctil i un CD amb ratlles blanques que, això és literal, semblaven pols. Pel que fos, els agents mai van emetre cap informe d'aquest escorcoll. 3 minuts mal comptats i arribarem a 9:45 del matí. Avenç mèdic important en la lluita contra el càncer. Un grup d'investigadors catalans ha identificat els punts dèbils d'una proteïna que està involucrada en l'evolució d'un de cada 10 tumors. I això, doncs clar, obre la porta a fer-hi front. És un avenç d'un equip del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona que acaba de publicar la revista Nature. Concretament, han fet un descobriment important sobre el gen CRAS, que és molt complex i que està al darrere del 90% dels càncers de pàncreas, el 40% dels càncers de colon i el 35% dels de pulmó. Al País, els autors de l'estudi en fan una comparació cinematogràfica. Expliquen que la proteïna CRAS és com l'estrella de la mort, l'estació espacial infranquejable de la Guerra de les Galàxies. A la pel·lícula de Star Wars, els bons, pels fans de la saga, els rebels, aconseguien un plànol de l'estrella de la mort que permetia al protagonista, Luke Skywalker, disparar el seu punt dèbil. Doncs bé, podríem dir que aquest equip d'investigadors catalans ha aconseguit el mapa sencer de la proteïna CRAS. Ara caldrà estudiar-lo per saber, doncs, on s'ha de disparar. I això, mentrestant, L'Hospital del Mar i la Universitat Pompeu Fabra han provat amb èxit un nou tractament oral pel Covid. Ha estat amb un assaig clínic exploratori. Perdoneu. Ha estat amb un assaig clínic exploratori i els primers resultats apunten que és efectiu per tractar casos lleus de la malaltia. Això serviria per alleujar la pressió hospitalària i a l'atenció primària en els mesos de l'any en què creixen els casos d'afeccions respiratòries, com està passant ara mateix. En té més detalls el Joel Penya.
És un fàrmac que estava pensat per tractar el dolor neuropàtic, però els investigadors van veure que els pacients que se'l prenien mostraven menys símptomes si tenien Covid. Ara, amb l'assaig que ha liderat l'Hospital del Mar i en què han participat 120 persones, han vist que els pacients que es prenien el medicament tenien menys tos, dolor de cap i mal de gola que els que es prenien el placebo. El primer signat del treball i director de l'àrea de medicament de l'Hospital del Mar, el doctor Santigrau, explica a RAC1 que rebaixar els símptomes lleus també ajuda a reduir la pressió assistencial.
Si tu evites que un pacient que va a l'assistència primària se'n vagi a l'hospital a col·lapsar urgències o inclús ni torni a l'assistència primària perquè això va bé, doncs realment estàs descarregant, és un benefici molt important, no?
A més, aquest medicament té un mecanisme diferencial respecte als altres tractaments del Covid i està adaptat a noves variants que ara agafen protagonisme, com la JN1.
Gràcies, Joel. I encara en salut, a finals de l'any que ve, tots els infants catalans tindran un centre de referència pediàtric propi. El departament separarà el servei d'atenció primària del de pediatria amb una vuitantena d'equips especialitzats en la població de 0 a 14 anys. La incògnita, però, és on estaran situats. Salut es limita a dir que a mesura que vagin implementant el nou model d'atenció pediàtrica, els centres de referència diran a les famílies on han de dur els seus fills perquè els atenguin. I la Conselleria de Salut també ha anunciat que vol reduir el percentatge de cesàries en embarassos sense risc per sota del 15%, i això ho vol fer abans del 2028. Per fer-nos en una idea, dues de cada tres cesàries que es fan al sistema públic no són programades. Reduir aquesta xifra és un dels grans objectius d'un nou pla contra la violència obstètrica que han preparat de bracet els departaments de Salut i d'Igualtat. Amb això hem clavat 8:45 del matí. Encara ens queden diverses coses per explicar-vos aquí aquests apunts i prescindibles per anar pel món abans de la tertúlia. Avui amb l'Ot Bou, el Joan López Alegre, el Toni Aire i la Mònica Hernández. Com, per exemple, un nou spin-off que ha anunciat Netflix. Nous detalls d'aquest cas d'espionatge a Espanya vinculat amb el CNI i Estats Units. I, per exemple, bé, una cosa que és un nou... És sorprenent que és un nou motiu que es pot considerar accident laboral. Ara de seguida.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi. Encara no saps què regalar? Has sentit parlar dels descomptes de Nadal de Cases de Shoetown?
Cases de Shoetown?
Sí, la ciutat de les sabates, l'univers del calçat.
Jo, si la vull encertar i no tenir problemes, Cases Sabaters.
Exacte, són ells. I ara tenen uns descomptes de Nadal brutals a totes les botigues i a casesclub.com.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
Vine i informa-te'n als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ets amant del True Crime? Els casos més impactants del forense Narcís Bardalet, de Clàudia Pujol, és l'únic llibre que ens endinsa en la ment del forense dels casos més coneguts de Catalunya. Les 10 històries que mostren que la mort ens explica sempre la complexitat de la vida. Aquest Nadal, a l'editorial Ara Llibres.
L'airfry digital de Taurus per al Jaume. Caraval Jimmy ha tret els greixos dels àpats. La batedora Vapi per la Sònia. Perquè serveix fins i tot per picar gel i a ella li encanten els mojitos. I l'aspiradora es compra Homeland Digital Animal Flex per l'Albert, que ha adoptat un gos i no saps com té la casa. Aquest Nadal troba el regal per tots els teus a la web de Taurus o a la teva botiga preferida. Taurus.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 67 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 67 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
8:49, continuem aquí els apunts al món RAC1. Amb una última hora, si circuleu o si heu circulat fa una estona per la B23, a l'alçada de Molins de Rei, és probable que hagueu vist un cotxe amb flames i una columna de fum realment espectacular. Doncs és un cotxe que està cremant i que talla la carretera C1413 en tots dos sentits. Si aneu en direcció a Barcelona, us quedarà a mà dreta i, si no, a mà esquerra. Per ara no se sap si hi ha víctimes. Insistim, no està tallada la B23, sinó aquesta petita carretera, que és la C1413. I atenció a aquesta notícia, morir d'un atac de cor després que et comuniquin que t'han fet fora de la feina és un accident laboral. Almenys això és el que ha decidit un jutge de Conca, a Castella-La Manxa. El magistrat ha considerat accident laboral la mort d'un cambrer que va patir un infart un quart d'hora després de rebre un burofax que li notificava l'acomiadament. Segons la sentència, la carta va ser un factor determinant per desencadenar l'atac de cor i, per tant, ara l'empresa haurà d'indemnitzar la família. I atenció a això també, perquè Trànsit crearà carrils per motos a les grans carreteres d'accés a Barcelona. Això vol dir, per exemple, la C58, la C31 o les Rondes. Repetim, carrils per motos a carreteres com la C58, la Ronda de Dalt, la Ronda Litoral o la C31. L'objectiu és reduir els accidents de moto en aquestes vies, que representen un 80% del total. Més detalls, Benet Íñigo.
Les motos fan el 2% dels desplaçaments de Catalunya, però representen gairebé la meitat dels accidents mortals i greus, i molts són a les grans vies d'entrada o que rodegen Barcelona, com destaca el director de mobilitat del RAC, Cristian Verdagí.
A la bèstima presència d'accidents de motos en aquest llistat, d'aquests trams, la mitjana és que el 81% dels accidents hi ha estat involucrada una moto o ciclomotor.
Per evitar canvis de carril o maniobres arriscades, Trànsit planteja que circulin per un dels carrils de manera preferent. Una possibilitat seria alguns dels bus BAO per reduir els accidents més vinculats a l'oci. En canvi, en carreteres de revolts, una possibilitat és dibuixar una nova línia amb la traçada més adequada. I, per cert, el rànquing de carreteres amb més risc d'accident l'encapçala un cop més la Rabassada a Collserola, seguida de la carretera entre Vilassar i Argentona i entre Martorelles i Vilanova del Vallès.
Per cert, recordeu el cas dels dos espies del CNI detinguts per passar informació secreta als Estats Units? És una història a mig camí entre Missió Impossible i Mortadelo i Filemó. Doncs bé, cada dia n'anem sabent algun detallet més. Avui a l'Espanyol llegim que l'únic dels dos agents que continua en presó preventiva, que és un tinent coronel, hauria subministrat informació sobre els moviments d'Espanya a l'Iran i a Rússia. En concret, va filtrar dades relacionades amb els contractes del Ministeri de Defensa i d'altres empreses espanyoles en aquests dos països. L'espia està tancat, aïllat de la resta de presos, en espera de judici. En canvi, el subordinat que l'hauria ajudat està en llibertat amb càrrecs. I a tot això, la Unió Europea ha obert un expedient a Twitter, el que ara s'anomena X, per difondre fake news. Per difondre notícies falses, Brussel·les diu que estudiarà si la plataforma ha infringit la llei de serveis digitals pel que fa a la gestió de riscos o a la moderació de continguts, entre d'altres. Tot plegat per la sospita que la xarxa hauria permès la desinformació i la publicació de contingut il·legal relacionat amb el conflicte entre Israel i Hamas, que quan va esclatar era bestial. la d'imatges i la de vídeos de bombardejos, de nadons morts, de nadons decapitats, de nadons calcinats. Era bestial la de contingut sense certificar que podies trobar a Twitter. La Unió demana a l'empresa d'Elon Musk que col·labori en la investigació i avisa que tot plegat podria acabar en sanció. I el govern espanyol prohibirà que es cobrin comissions a les persones grans quan treguin diners a la finestreta dels bancs. Ho va confirmar ahir la vicepresidenta i ministra d'Economia, Nadia Calviño, després d'una reunió amb el Banc d'Espanya, les patronals bancàries i les associacions d'usuaris. Calviño diu que la majoria d'entitats ja han deixat de fer-ho de manera voluntària, però que els consta que algunes encara no. I aquesta és només una de les mesures que va anunciar ahir la ministra. A part d'això, també va dir que prorrogarà i ampliarà les mesures per ajudar els hipotecats a alleugerir la pujada dels tipus d'interès. A partir d'ara s'hi podran acollir les famílies amb una renda màxima o ingressos de fins a 38.000 euros l'any. A banda, les llars amb rendes inferiors als 25.200 euros tindran fins a 2 anys de moratòria en el pagament de les quotes. I encara un altre punt econòmic. Madrid torna a guanyar el pols del Producte Interior Brut amb Catalunya. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, el 2022 va tornar a ser Madrid l'economia que va generar més riquesa a l'Estat i va portar el 19,4% del PIB espanyol. Catalunya, que històricament havia ocupat aquest primer lloc sempre, torna a ser la segona, ara amb un pes del 19% sobre el PIB. Montse Martí.
Catalunya va generar una riquesa de 255.000 milions d'euros l'any passat i Madrid va superar els 261.000 milions. La bretxa entre els dos s'amplia respecte al 2021 i supera els 6.000 milions d'euros. Segons la Comptabilitat Regional d'Espanya, que publica l'INE, són dades que no coincideixen amb les de l'IDESCAT perquè el càlcul del PIB el fan diferent. Madrid i Catalunya concentren, sigui com sigui, el 40% del PIB de l'Estat. Madrid també guanya un altre pols, en aquest cas el País Basc, que el 2022 va superar-lo pel que fa a renda per càpita amb un PIB per habitant de 38.000 euros. Després ve el País Basc amb 35.000, Navarra amb 33.000 i Catalunya, que està al quart lloc amb 30.000. El 2022 els diferents territoris encara van anar a remolc del rebot de les economies postpandèmia. Les Illes Balears va créixer un 12,5% i va liderar aquest repunt per l'augment del turisme.
I a Barcelona s'ha disparat completament el nombre de creueristes que arriben al port. De gener a novembre n'han vingut més de 3,4 milions. Això és un 53% més que l'any anterior. En canvi, el tràfic de mercaderies en el període acumulat entre gener i novembre va registrar un descens de poc més del 9% en comparació amb el mateix període de l'any passat. I encara vinculat a Barcelona, sortint del mar, en aquest cas, l'hivernacle del Parc de la Ciutadella torna a estar obert al públic després de 16 anys. L'equipament es va inaugurar ahir i estarà obert cada dia des de les 10 del matí fins que es faci fosc. La intenció és que serveixi per promoure el patrimoni natural, cultural, científic i històric de la ciutat, però no es descarta que es pugui utilitzar també per iniciatives privades. A dins hi ha un centenar d'espècies, sobretot tropicals i subtropicals. L'hivernacle estava tancat, recordem, des del 2007. I encara un apunt vinculat a la ciutat. Barcelona podria acollir l'any que ve un nou festival de llums. Segons publica La Vanguardia, seria el festival de llanternes de la regió xinesa de Sichuan. Una delegació d'aquesta zona és aquests dies a la ciutat per negociar-ho. El festival de llanternes és una tradició oriental que ha fet algunes edicions internacionals a França o al Regne Unit, però que mai ha passat per l'Estat. L'espectacle conté fanalets i escultures de llums relacionades amb la història, la cultura i la mitologia xineses. 4 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. La Generalitat celebrarà els 100 anys de ràdio a Catalunya amb una cinquantena d'actes repartits per tot el territori. Es retrà homenatge als pioners de la ràdio catalana i alhora es posarà la mirada en el futur. El tret de sortida de la celebració seran els Premis Nacionals de Comunicació, que s'entregaran el 22 de gener i canviaran el format per ser un homenatge a tot el mitjà. Un homenatge a la ràdio. Durant tot l'any, el Palau Robert es convertirà en la casa de la ràdio i programarà directes de totes les ràdios del país. I a finals de febrer s'estrenarà el documental La Ràdio Silenciada, dirigit per Mònica Terribas, sobre els orígens del mitjà Catalunya. El Col·legi de Periodistes i el CAC dedicaran uns números monogràfics de les seves publicacions, capçalera i quaderns, aquests 100 anys, aquest centenari de la ràdio. I el 26 de febrer es farà al Palau de la Música Catalana una gala que organitza Ràdio Associació i que presentarà Jordi Basté. Netflix vol ampliar l'univers de la família Adams i està creant un spin-off de la sèrie Wednesday. Deadline explica que se centrarà en l'oncle Fester, que interpreta Fred Armisen. Les converses sobre la trama coincideixen amb els preparatius per la segona temporada de Wednesday, precisament, que es gravarà a Irlanda amb Jenna Ortega com a protagonista de nou. Aquesta comèdia de terror dirigida per Tim Burton va ser un fenomen d'audiència l'any passat i és la sèrie en anglès més popular de Netflix amb més de 250 milions de visualitzacions. I en aquest cas, parlant de teatre, les sales catalanes impulsen el que han anomenat un Sant Jordi teatral, que el que busca és omplir totes les butaques, o el màxim de butaques, de tot el país. La iniciativa es diu Cap Butaca Buida i es farà el 16 de març. Pretén batre el rècord mundial d'espectadors en un mateix dia a un país. De moment, hi ha més de 25.000 entrades a la venda d'un total de 150.000 butaques disponibles arreu de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és que s'hi sumin la majoria d'equipaments catalans i que el dissabte 16 de març es converteixi en tota una festa de les arts escèniques. Les entrades ja es poden comprar a través del web capbutacabuida.cat. capbutacabuida.cat. Per cert, que un 2% de tot el que recapti es destinarà a l'ONG Pallassos Sense Fronteres. Un percentatge simbòlic que recorda el 2% que fa anys que el sector reclama els pressupostos de la Generalitat. Ve a posar una mica de música perquè Ginestà ha estrenat nova cançó i és una balada preciosa, tendra, deliciosa, dedicada a la seva mare, que es titula Mama, i que sona així de bé.
Ai, vida, vida, que bonica és sentir-te entre les mans. Ai, vida, vida, respirar tots els colors del bosc i el mar. Ai, vida, vida, que la pell es fa bonica amb cada any. Ai, vida,
el tema l'han gravat en col·laboració amb la seva germana Mayo i és un homenatge a la seva mare en vida. El tema és un avançament del disc nou de la banda que arriba a principis d'any. I ho hem sabut fa poca estona. Els Tiets són l'última confirmació del festival Sons del Món d'aquest estiu.